El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida la setmana tràgica amb el Toni Rodon i el Lion Sindreu. Aquesta hora és notícia que a les 9 ja fa una hora que han obert amb normalitat els col·legis electorals a Andalusia. Gemma Bonet.
On gairebé 7 milions d'electors estan cridats a les urnes per renovar el govern de la Junta. Uns comicis on el PP i el PSOE confien en la mobilització dels votants per aconseguir el seu objectiu, que poden condicionar també la política a nivell estatal. I també a aquesta hora encara és notícia Eurovisió. En un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià ha carregat directament contra Pedro Sánchez per, literalment, diu, la campanya de difamació que ha fet Sánchez contra Israel. Doncs bé, el president espanyol li ha respost fa pocs minuts amb un tuit també amb el fragment "Que la guerra no me sea indiferente" de la cançó "Solo le pido a Dios", una cançó que ahir Ana Belén va cantar al programa musical que es va emetre a Televisió Espanyola en substitució d'Eurovisió. I Rússia ha denunciat un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra. Hi ha almenys 4 morts i una quinzena de ferits en 14 regions del país. La majoria s'han registrat a la zona de Moscou. És la pitjor jornada a la perifèria de la capital russa des de l'inici del conflicte. Els bombardejos han afectat zones residencials i una refineria de petroli. I ha donat negatiu a la segona prova PCR que li han fet la dona que està en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un positiu en antivirus. Salut informa que la dona es manté asimptomàtica, en bon estat general i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica, seguirà encara en confinament. I en esports, el Barça guanya la Copa de la Reina per 3-1 contra l'Atlètic de Madrid i ja mira ara cap a la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo. Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiada avui del Camp Nou, després d'anunciar que no renovarà amb el Barça.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de les 10 del matí. Alerta perquè estrenem careta nova de la setmana tràgica. Ens ho mereixíem tots.
Yo me voy a dar de baja de la ABC.
Tic-tac.
Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre?
Ahora seguro.
Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
Ahora sí va, en serio.
A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Adiós para siempre.
Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento,
no siente,
acento,
no
acento, acento, acento esto, sudamericano, ¿eh? Me tendrán que echar a tiros.
La setmana tràgica.
A Londres, el Lion Sindreu, editor d'Economia Global, a Reuters Breaking News. Hola, Lion, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
I el Toni Rodon, que és doctor en Ciències Polítiques, investigador, professor de la UPF. Hola, Toni.
Bon dia, bona hora, i què dius, que sou tots.
Què tal? Heu tingut bona setmana, eh?
Molt bé.
Sí, home, sí.
Estic veient ara, em passava la Marina a la Minus, que Xavi Alonso ha publicat i despublicat, és a dir, el compte oficial de Xavi Alonso a Twitter es feia ressò del seu fitxatge pel Chelsea a través de la notícia que havia publicat Marca, però just després l'ha acabat esborrant. Però bé, és un fet que Xavi Alonso ve cap a Londres, Ion.
Sí, i és molt sorprenent, perquè jo pensava que acabaria al Liverpool.
Semblava tot escrit perquè anés al Liverpool, no? També la seva etapa, etc, etc, però mira, al final al Chelsea.
Sí, sí. Un tercer entrenador en un any.
Déu-n'hi-do, eh? No jugarà a la Champions l'any que ve, no?
Em sembla que no sé si és matemàtic ja. Ho heu mirat, això, però en principi no. El Chelsea és financerament un projecte fascinant, eh? I fascinant en el sentit de que és un absolut desastre, però això no sé si se'n parla gaire a Catalunya, però el Chelsea és un projecte que és propietat, diguem, de sobretot d'un fons de private equity americà, Clear Lake, però també d'aquest bilionari o mil milionari americà que es diu Todd Bailey. I bàsicament el que han fet des que van agafar el club, si el recordeu, del Roman Abramovich, que era aquell oligarca rus que es va veure forçat a vendre'l després de que Rússia envaís Ucraïna pels seus vincles amb Putin, i el van comprar aquests americans, i el que han fet és aplicat una enginyeria financera absolutament boja, en què ells es dediquen a fitxar sense parar, això suposo que sí que ho heu vist, a mig continent, i els hi fan, bàsicament fitxen jugadors joves, bastant cars, vull dir, no és que els fitxin molt barats, però els fitxen joves perquè llavors els hi fan uns contractes llarguíssims, i si això sabeu com funciona el tema de la comptabilitat en el futbol, que hem intentat parlar en aquesta secció, quan tu tens un fitxatge, diguem, de 60 milions, si tu el reparteixes, no?, entre 6 anys, aquesta inversió inicial de 60, tu l'amortitzes, doncs, 60 entre 6, a 10 milions cada any, no? I, per tant, si ells fan aquests contractes de 6, 7, 8 anys, aquests fitxatges caríssims els poden amortitzar amb molt de temps. I aquest és com el truc financer que han fet per generar aquestes plantilles gegantines amb jugadors molt prometedors. El que passa que què passa? Doncs que jugadors molt prometedors, sobretot quan tens tres plantilles en el club, no generen un equip guanyador que sàpiga què ha de fer. No? Hi ha hagut moments en què més o menys han encaixat, però hi ha moments en què no. I, a més, el problema que jo crec que ara tindrà Xavi Alonso és que, clar, tot això de lligar jugadors a 7 anys està molt bé financerament, però si tu vols arribar i fer la teva marca, no?, i dissenyar l'equip com tu vols, com tu fas? Quan els tens tots encara, no?, a 8 anys a distància.
Fa 5 minuts milions d'euros,
Ho acaben de fer oficial. Passat. Ho acaba de fer oficial el Chelsea.
Ah, sí?
Ara ja sí, des del compte del Chelsea oficial, Xavi Alonso, nou entrenador de l'equip masculí a partir de la temporada que ve, a partir de l'1 de juliol. Per tant, doncs, el que fa tot just un any començava una etapa al Madrid que va durar 4 dies per aquesta enemistat amb Vinícius i amb Florentino, doncs nova etapa, no al Liverpool, sinó al Chelsea. El nom propi de la setmana és Florentino, passi el que passi, perquè encara no es deslliura d'aquesta roda de premsa. Més enllà d'analitzar el que va passar, que ja s'ha fet del dret i del revés, la meva pregunta per vosaltres dos és: com us imagineu un Madrid sense Florentino? És a dir, tenint en compte l'omnipresència que ha tingut aquestes últimes dècades aquest empresari, i tenint en compte que la seva caiguda, independentment de que pugui guanyar aquestes eleccions, que convoca contracorrent, amb 5 dies hàbils només perquè aquesta alternativa, aquest personatge que diu que té accent sud-americà, tot i que és alacantí, vés a saber si entén fins i tot el català, doncs construeixi una alternativa viable. És evident que la caiguda de Florentino ha començat i és qüestió, no sé si de mesos, d'anys, però no durarà gaire més, també per una qüestió d'edat. Aleshores, com us imagineu aquest Madrid sense Florentino i, fins i tot, com us agradaria que fos aquest Madrid sense Florentino com a barcelonistes? Toni.
A veure, jo aquí hi ha una cosa que... És a dir, ara hem sentit a la nova careta fantàstica, per cert, escapa, moltes reaccions de la roda de premsa de Florentino, però aquí n'hi ha una que potser a mi és la que em va sorprendre més, o una de les que em va sorprendre més, que és que, si no vaig errat, ha estat l'home 13 anys sense fer una roda de premsa, no? La qual cosa em sembla una...
La de Zidane, no? Va ser l'última?
Sí.
Això està confirmat? L'última va ser aquella de Zidane?
La qual cosa em sembla, en tot cas, encara que això sigui un bolo, i em perdó per fer-lo, és evident que el president del Real Madrid surt molt menys als mitjans i dona moltes menys explicacions que no pas el del Futbol Club Barcelona o fins i tot el dels altres equips. Aleshores, a partir d'aquí, jo crec, i una mica per respondre a la teva pregunta, escapa, que les coses sense Florentino Pérez jo no veig que canviïn molt, amb sinceritat. I per què? Òbviament hi haurà diferències en el nivell de personalisme de Florentino, en qui està dalt de tot, amb els estils... Però per què ho dic? Bàsicament perquè, primer, les condicions que té o que va aprovar el club per presentar-se en aquestes eleccions, entre cometes, que se celebraran, són altament restrictives. No només has d'haver estat 20 anys de soci del club, la qual cosa doncs, ja limita el número de candidats potencials, sinó també que has de presentar un preaval bancari al Banc d'Espanya, diguéssim, o d'una entitat que estigui registrada al Banc d'Espanya, de com a mínim el 15% del pressupost general.
Aquesta alternativa, aquest Enrique Riquelme, sí que ho pot tenir tot això.
Sí, correcte. Llavors, però això ja et redueix el número de persones que s'hi pot presentar. És a dir, un aficionat del Real Madrid que sigui, diguéssim, de classe mitjana, que visqui a Madrid, no, ja no s'hi pot presentar, no? Com, per exemple, hem tingut en el cas de les eleccions recents del Futbol Club Barcelona, que són molt més obertes. A partir d'aquí, clar, això ja t'ho limita. Llavors, una mica per mirar altres exemples que hem vist en el món de la política, escapa. Això que, al meu entendre, intenta fer Florentino són unes eleccions que, en el fons, no deixen de ser molt diferents del que s'anomena un plebiscit. És a dir, un tipus d'eleccions en el que, bàsicament, ve a dir o em voteu a mi o tota la resta que ve després és el caos, el mal i tot allò que no estigui... que no ens agrada pel Madrid, no? Això és bastant habitual en els règims autocràtics que hi ha hagut al llarg de la història. De fet, dues terceres parts dels referèndums que convoquen els règims autocràtics es poden classificar com a plebiscits i, per tant, entrarien dintre d'aquesta categoria. Llavors, a partir d'aquí, per fer aquest símil de diumenge al matí, què pot passar? Poden passar dues coses. La primera és que Florentino perdi aquest plebiscit i guanyi aquest Enrique qualsevol altre. Això jo li dono una probabilitat prou baixa, la veritat. Segon, que guanyi Florentino, s'estigui uns quants anys més i després hi hagi un relleu controlat des de dalt. És a dir, que ell doncs, estigui un temps, i per una qüestió de data o el que sigui, es vagi enretirant, que diria Jordi Pujol en el seu dia, i nomeni un successor. Quan això passa, el nou successor, com hem vist en casos històrics, des de Gorbachev en el seu dia fins a Hastings Kamuzubanda, aquest autòcrata de Malawi, què hem vist? Doncs que el successor intenta marcar diferències una mica, és a dir, potser en lloc de 13 anys en fer una roda de premsa n'està 10 o 6, però després, al cap d'un temps, doncs, acaba el mateix equilibri. És a dir, acabem tenint la mateixa situació que havíem tingut anteriorment. Aquest és el meu pronòstic, eh? I a més aquí hi ha una altra cosa, que és que culturalment el soci del Madrid ja s'ha acostumat a això. Només veig un escenari en què podria canviar molt, que és que de cop el Madrid fos un autèntic desastre esportivament en els propers 5 o 6 anys i hi hagués una revolta del soci, aleshores busquessin alguna altra cosa. Però això, per desgràcia meva, no ho veig.
Joan, tu com ho veus?
Bé, cosa interessant. Recordes, Escapa, que mentre el Rodon estava doncs, fent la seva vida a la secció de la setmana passada, hi va haver un cert moment en què vam estar parlant una mica de Florentino,
sí, sí,
abans de saber que
visionari, que va ser visionari, sí, sí.
No, perquè recordo que tu em vas preguntar alguna cosa de, no sé, què pensa Florentino, no?, de la temporada que ha tingut a l'equip. I recordo que el que jo venia a argumentar és que creia que Florentino estava una mica més enfocat aquesta temporada al canvi de model societari del club. Recordem, Florentino ha proposat que es pugui, diguem-ne, reformular societàriament el club de manera que un 10% es pugui vendre el que ell han dit un aliat estratègic. Això, que en principi hi havia d'haver una assemblea extraordinària en què això, doncs, com a mínim es debatés, amb tot aquest merder que hi ha hagut en el primer equip de futbol, no s'ha fet. Si us fixeu en la roda de premsa, Florentino no parla de futbol, no? És a dir, ell ve a confirmar una mica que ell està, de fet ho diu diverses vegades, més enllà dels rotllos aquests de l'ABC, allò del club, no? Quiero que es de los socios, no? I, llavors, ell això, que és una mica curiós, perquè qui està proposant vendre una part del club és ell. Llavors, no s'acaba d'entendre exactament aquest argument de que ho està protegint. No, és a dir, jo el que no entenc és, per més que ell digui no, és que aquí hi ha una sèrie de periodistes i d'interessos que es volen fer amb el club, no entenc exactament com en el seu cap, no, l'argument de venent aquest de 5 o 10% a un soci, això s'arregla, no ho comprenc. Però en tot cas, crec que ens dona pistes de que ell està molt enfocat a això. Llavors, quan parlem de com serà la successió de Florentino, compte, perquè no sabem exactament quina estructura de club heretarà aquest hereu. Més enllà de com deia el Rodon ara, d'acord, ell pot nomenar un successor, però quina capacitat financera tindrà de ser successor, no? Quan hi ha tanta poca gent a l'estat espanyol capaç de ser-ho. Llavors, aquí un element interessant és en mans de qui acabarà aquest 10%, si això efectivament es fa, que entenc que el Florentino, les eleccions que ha convocat, que jo també crec que no n'hi hauran, doncs, en principi, jo crec que això es fa més que per al tema esportiu, per poder tenir la legitimitat de tornar a posar això sobre la taula. Llavors, la pregunta que jo em faig aquí és aquest 5-10% qui el tindrà? I fins a quin punt facilitarà això no? el proper president del Real Madrid? Mm.
Toni, sembla que entre els diagnòstics del que li ha passat aquesta setmana a Florentino hi ha bastant consens d'un cert emborratxament, un coma epilèptic, d'un coma etílic de poder, segurament, de Florentino tots aquests anys. A mi el que em sembla molt, molt, molt meritori és la capacitat que ha tingut per enganyar-nos sota aquest posat d'empresari sobri, tranquil, que no es deixa portar per les emocions, quan en realitat doncs, la careta li ha caigut i ha acabat exhibint doncs, tot allò que feia Jesús Gil, Lendoiro, Ruiz de l'Opera, Núñez, si vols, el que tu vulguis. No? Tu com... És a dir, tens sensació de caiguda de l'emperador i d'alguna manera d'aquest emborratxament de poder... perquè ahir fèiem el símil també del búnquer de Hitler, no?, d'alguna manera.
Sí, absolutament. Aquí dos factors que, en el fons, també els podem trobar a la monarquia espanyola i altres institucions de l'Estat, que és que el primer, sobretot els mitjans de comunicació de Madrid i el seu ecosistema dels mitjans esportius, ho hem dit sovint aquí a la Setmana Tràgica, que són uns genis creant un relat concret, i en la creació d'aquest relat també són uns genis en tapar certes coses que succeeixen al voltant de la figura de Florentino i també del Madrid. Des del seu dia, quan es va fer un pelotazo i es va poder reconstruir el Bernabéu, a altres coses que han anat passant al llarg del temps. Hi ha un silenci absolut en determinats entorns, en altres, per sort, no. Per exemple, a casa nostra aquesta informació arriba molt més, per sort, i per tant això ajuda a sobreviure a les persones que estan a dalt de tot. Després també hi ha un altre tema important, al meu entendre, en Florentino, que és que s'ha sabut moure molt bé en el poder. Té un entramat de negocis espectaculars, vestit doncs, a través de contractes públics arreu de l'Estat, amb casos doncs, sonats des de la plataforma Castor a d'altres, que mica en mica doncs, fa doncs, que tothom no s'hi vulgui posar. Ara bé, el que estem veient efectivament és una cosa que passa sovint, que és que quan un líder té un poder absolut i arriba en els moments del final, diguéssim, de la seva trajectòria, molt sovint, curiosament, són homes i amb una edat avançada, què passa? Doncs que els comencen a entrar les paranoies, no? Que és el que hem vist doncs, en aquesta roda de premsa d'aquesta setmana de Florentino Pérez. A partir d'aquí, Florentino tindria dues opcions, que és una, reconvertir-se, és a dir, obrir molt les eleccions i fer com una mena de democràcia una mica més avançada, si vols, i presentar-se i aconseguir guanyar, i això li donaria una nova cara, no té pinta que ho faci. L'altre és tancar el sistema, que és el que ha anat fent, és a dir, posar restriccions perquè gent es presenti, atacar a tort i a dret, i intentar que, fent això, doncs, no se li revolti l'oposició i, per tant, mobilitzi a les persones opositores en contra del seu mandat. La qual cosa no sembla que passi. Però sí, escapa la paranoia en els moments finals d'un règim autocràtic com mà de ferro, acostuma a ser una cosa habitual per part de
persecucions, teories de la conspiració, etc.
Correcte.
Ion.
Altre element a considerar, tot i que això no ho sabem, no ho sabem gaire, són els resultats financers del Real Madrid, que s'ha de dir que han estat molt forts amb Florentino, és a dir, ha tingut una verdadera capacitat de fer créixer els ingressos. Hi va haver, fa un parell de mesos, un informe interí, és a dir, es van publicar els comptes, no es van publicar, no estan en la seva web, però es van enviar als socis, el Real Madrid va enviar als socis els seus comptes a final d'any del 2025, que no són els comptes anuals. Aquests normalment es publiquen amb any fiscal, és a dir, des de l'abril es publicarà des de l'abril del 25 al març del 26. Per tant, encara falta per saber els comptes anuals. Es van filtrar a la premsa aquests comptes i eren bastant dolents. És a dir, el que vam veure va ser una caiguda, sobretot, de la liquiditat del Real Madrid, una certa caiguda dels ingressos, i, sobretot, un augment de la deuda i de les amortitzacions per immobles, que això segurament ve de les remodelacions aquestes de l'estadi, que doncs, no, han ascendit a unes xifres bastant ridícules. Dit això, cal dir que quan tu mires el fons de maniobra d'aquestes empreses, això és en un moment concret en el temps. És a dir, el Real Madrid, jo crec que per quan arribem al març, de fet ja hi hem passat, però quan tinguem els números d'aquest març, no seran tan negatius com aquest desig semblava indicar. Dit això, és cert que, com hem experimentat molt bé al Barça, oi? Això dels resultats financers del futbol va amb cercles virtuosos o cercles viciosos. En el moment en què tot va bé, els jugadors es revaluen, és fàcil vendre'ls en plusvàlua, no? Et cauen més diners de patrocinis i tot va bé. És cert que si vas perdent o no guanyant res, com li ha estat passant al Real Madrid, doncs és al revés, no? Els jugadors es devaluen, tampoc volen sortir, en el moment que te'ls treus et generen pèrdues, tens menys prestigi, etc. Per tant, aquí també hi ha una certa clau de tot plegat, no? És a dir, de com anirà el tema. Cal dir, i això és cert, que ho hem comentat també moltes vegades en aquesta secció, el Real Madrid és un club molt estrany, en el sentit de no hi ha cap club al món que, tenint menys èxit regular respecte, no, al seu potencial financer i esportiu, perquè recordem, el Real Madrid crec que no ha guanyat dues lligues seguides des del 2007, i crec que per anar abans t'has de remuntar no sé quants anys. El seu èxit ve d'estar al màxim nivell en uns quants minuts a la Champions League, no? I aquí han tingut més èxit que ningú. No sé fins a quin punt això és fàcil de repetir.
Un quart i mig d'onze del matí, avui amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon, repassant i retocant el tema, sens dubte, de la setmana, el nom propi de la setmana, que és el de Florentino Pérez. Ara us demano, per tancar, en blanc, sí, tanqueu els ulls, si us plau. Ion, Toni?
Sí.
Ho esteu fent, no us veig,
Vinga, va.
Sí.
Ulls tancats a Londres. Avui fa exactament 20 anys, ara recordareu, fa 20 anys quants anys teníeu? Toni?
No.
Home, 21.
21,
ja. 41.
Hosti, et feia més jove, Toni.
Ah, moltes gràcies, escapa.
I tu, Ion? Tu tens la... Tu
jo, 18. 80. Vas fer els 38 aquesta setmana, sí.
Mira, sóc el més jove de tots tres. 18 anys, Un Ion Sindreu de 18 anys i un Toni Rodon de 21 anys. És que no estàs tancant els ulls, Ion.
Ostres, com ho saps? Ets un mac,
Et conec. Perquè et conec i sé que ets un trampós. Va, fa 20 anys.
Els havia tancat. Va, i torno. Sí.
Ara som a 35 vital. De la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova de centrar la peu esquerra per Belletti, que s'incorpora a centrar d'aixut de Belletti, gol! Gol de Belletti! El 35 de la segona ha estat una centrada aixut potentíssima, la pilota l'ha tocat el porter Almunia, no ha pogut evitar que en 3, i ha estat el segon gol del Barça, el 35 de la segona part, ha marcat Giuliano Belletti el gol de la victòria, Barça 2, Arsenal 1, el 35 de la segona.
París, 17 de maig de l'any 2006, la segona Champions del Barça.
Jo hi era, escapa.
Tu eres a París? Quina sort.
Sí. Per un cas curiós, perquè en aquell moment jugava a Cesc Fàbregas al Barça, i que era d'Arenys de Mar, i aleshores jo treballava a Ràdio Arenys i vam fer tota una moguda per anar a retransmetre el partit des de Ràdio Arenys a París, i vam anar-hi.
Doncs ens hem tornat 20 anys més joves per uns instants. Ion Sindreu, Toni Rodon, una abraçada. Content de que...
No m'ho havies explicat mai, això, Rodon.
Ah, mira, doncs
sí,
encara...
Sí, sí, va ser una gran experiència. Un gol de Belletti, per cert, que realment se'l fa el porter, eh? Vull dir, escolti, però bé, bé. No ens queixem.
Era bastant dolent, eh? Bastant dolent.
Van expulsar el porter titular, va sortir al Múnia i va acabar així la història. Una abraçada per tots dos, cuideu-vos.
Sí, ara va ser escàndol arbitral.
Tinc la publicitat que m'està perseguint aquí. És que no, és que després, si no...
Vinga, va.
És culpa meva, tot.
Tira.
Adéu, ara tornem.
Adéu.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Que veus la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Passó algo con Manuela?
No passo nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
Clar que no,
m'ho jures.
No, fill, no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Entres a Westfield Glòries. Et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
De seguida anirem a Washington, passaran a l'última hora.
Catalunya migdia.
Que són les xifres, bon dia.
L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
La burocràcia i les hores extres que comporten.
Parem atenció a tots els fronts informatius.
Sí, tindrà l'encàrrec...
A 2:43 els esports.
D'aquí...
D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
I de la resta del món.
De la cimera internacional que...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol i una petita intervenció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2 minuts per arribar a 2:15.
Fes-me un racó inflamable, vora la llar de foc, de la casa amb jardí, la teva memòria.
Parlar de la Garrotxa és fer-ho del fajol, de la patata de la Vall d'en Bas, del blat de moro, de la ratafia, dels fesols de Santa Pau, del tortell d'Olot, de la truita de Riu Salvatge, de les herbes i de les flors. però també d'una nissaga familiar que regenta un restaurant amb dues estrelles Michelin. Ara al suplement, la família Puigverd Puigdevall, al complet, i això és notícia, la mare, el pare, les tres filles, totes cuineres, un matriarcat que avui ha desatès les seves obligacions culinàries a les cols per arrelar a l'estudi de Catalunya Ràdio en directe a aquesta hora. Fina Puigdevall, l'ànima de les cols. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Manel Puigverd, el filòsof de les cols, d'alguna manera. Manel, bon dia.
Bon dia.
La Clara Puigverd, a la sala i sommelier de les cols. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Martina Puigverd, a la cuina de les cols. Martina, bon dia.
Molt bon dia.
I la Carlota Puigverd, a la pastisseria de les cols. Carlota, bon dia.
Bon dia.
La Carlota, la Martina, la Clara, les tres filles, el Manel i la Fina, la parella al matrimoni. Qui dels cinc està més nerviós?
Ara, pla.
Potser hauries d'estar-hi tu, del 6, tu, perquè els 5 junts aquí, tela Maria.
No ha passat mai això en un estudi?
No ha passat mai, i és tot un èxit, sí, sí.
Manel, presenta'm la Fina.
La Fina? Bueno, la meva companya de vida, l'ànima de les cols, la que diu que fa primer les coses i després les pensa, i que és una persona amorosa, molt hospitalària, molt sincera i molt autèntica, i que impregna d'energia i d'intuïció el projecte somni de les cols.
Carai. Estàs molt amunt, això, Fina, ara? El Manel, com t'ho faràs per presentar-me al Manel?
Mira que m'ho he vist a venir. Doncs el que em va embolicar en tot aquest món, que jo no sé si hauria acabat fent-ho. No sé, sí.
És culpa seva que existeixi l'escola? És culpa
seva? Bueno, força sí, va començar a dir que cuinava bé i bueno, nyic, 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 de cop i volta em trobo amb tot plegat i balla, sí, al mig de la pista.
I les tres filles? Com es reparteixen els rols?
Bueno, això és un miracle que hagin volgut.
Sí, no?
Jo crec.
A veure, Martina, va, presenta'm la Clara, tu.
La Clara... ostres, no ho sé. Jo crec que és una persona que li agrada molt escoltar i potser no té aquesta part més serena i més tranquil·la, no? De les tres, penso que és la persona potser més... Tot i que quan hi ha aquests moments àlgids, també. Però crec que potser si és la persona com més tranquil·la, més pausada... que li agrada escoltar i que sempre, no?, sempre és solució i tirar endavant, penso.
Clara, tu, la Carlota.
Uf, ja és que és difícil, eh? No, la Carlota és molt, 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 molt bona nena, sempre està disposada a ajudar i és això que la Martina diu de mi, que sóc la més serena, jo ho veig molt amb la Carlota, és molt disciplinada, molt responsable... No, i és el pal de paller.
Tu ets la gran?
Sí.
I la Carlota és la petita?
Sí.
I la Martina a la meitat.
Exacte.
I tu, Carlota, la Martina, què?
Doncs jo diria que la Martina és una persona que és molt empàtica, és sensible, té molta sensibilitat per fer les coses, llavors també és exigent, perfeccionista i crec que sap cuidar molt bé.
M'al·lucina que totes tres, o tots cinc, completeu... O sigui, els càrrecs de responsabilitat i cadascú... És a dir, no repetiu espai, no? És a dir, la cuina, sommelier cap de sala, pastisseria, la filosofia, la propietària... Com això, és a dir, s'ha anat donant o cadascú ha buscat l'encaix del puzzle?
Jo crec que s'ha anat donant de manera natural, però no, també suposo que al final s'ha donat d'aquesta manera, no? Perquè era com... o sigui, molt de manera natural i no em veuria, crec, a un altre espai i crec que, no, que tothom sé molt còmode l'espai que està, però segur que ha sigut això, no? De manera natural, però també al final la manera pràctica, no? Perquè si no, no que els cinc fessin sala potser seria massa.
Totes tres teníeu clar que us volíeu dedicar a la cuina o el camí podia ser un altre?
El camí podia ser un altre. De fet, tu, Clara, vas fer Història de l'Art,
sí,
i Filologia.
Vaig estudiar Filologia italiana i anglesa, vaig fer Història de l'Art...
I deia, llavors... jo no m'hi poso, és un hobby, deia.
Sí. Era com que totes dèiem que no, ni sí.
De manera natural, però... una ajuda, suposo que és, no, una filosofia de vida, una manera de viure. De fet, el restaurant és abans que nosaltres.
Sí, aquest dilluns va fer 36 anys, l'11 de maig.
jo en tinc 33, vol dir que el restaurant ja existia.
Sí, jo crec que sí que aquest ofici, aquesta professió té... I també suposo, no?, per la manera que els pares ens l'han sabut transmetre, de manera no tan natural i tant com a un projecte no de treball, sinó de vida, que ha arribat un moment doncs, en què n'hem volgut formar part, no? I era com que no volíem deixar-ho de fer mai.
Sí, és on ens sentim còmodes.
I casa. Els pares... ja us va anar bé que triessin aquest camí? Us hagués agradat que es dediquessin a una altra cosa? O vau dir, no, cuina, cuina, que tenim el negoci i us volem a dins? Manel. Va, Manel.
Bueno, jo, de fet, tenia una altra de professió, soc jurista, i la fina tant que diu potser ha set ella, no?, la que ens ha estirat a tots. Bueno, que és molt apassionada i que en aquest somni, en mica ens hi ha anat embolicant, no?
O sigui, tu vas deixar la teva vocació?
Bueno, la vocació, jo vaig estar més de 20 anys de professió, soc jurista, de secretari de l'Ajuntament d'Olot, i aquest projecte va anar creixent, hi vam anar creient, es va fer al cap de 10 anys de tenir-lo, vam fer una mica el restaurant dels nostres somnis, va ser quan llavors vam fer aquest viatge de complicitat amb l'equip d'arquitectes RCR, Aranda, Pigem, Vilalta. Els tres són de la meva edat, havíem estudiat junts fins a Cou, es pot dir que potser les Cols va ser la primera gran obra que vam fer, i llavors una mica el restaurant dels nostres somnis, no? I llavors, doncs, això va ser un viatge que hem fet la família amb aquests llaços de complicitat, d'il·lusió, d'una cosa que hi creiem i de mica en mica anar-ho tirant endavant, no?
Clar, Fina, tu vas néixer a la masia on està ubicat les Cols, el restaurant. Sí. En quin moment vas veure que aquella masia allò es podia convertir en un restaurant?
Bueno, el que passava és que allà hi havia una masoveria i el que són les quadres dels animals. Vam anar deixant de fer de pagès i la masoveria va quedar buida perquè hi havia el boom de la construcció, llavors els pagesos anaven a fer de paletes i manobres i hi havia l'espai, com que hi havia l'espai se'ns va ocórrer la brillant idea de començar, i vam començar en petit i llavors vam anar ampliant el que són els baixos de la casa i...
Hi havia algú que no donés un duro pel projecte?
Bueno, realment entrem pel darrere de la casa. Si tu te'l creus, t'hauria d'un donar la façana principal, no?, que és la maca. En canvi, entrem per darrere, perquè jo crec que es va pensar que no duraria massa, això.
Deixem un moment la Garrotxa, anem fins a Montserrat. Qui se sent al·ludida per aquesta peça?
Home, tots.
Jo crec segurament que tots, eh?
Per què? Per què us connecta del Virolai?
Home, tot, però jo recordo, una l'àvia sempre explica que abans de dir hola vaig cantar aquesta cançó.
Abans de dir hola ja sabies el Virolai?
Molt estrany, però sí.
Com és?
No ho sé, jo crec que a casa sempre no hi ha hagut aquesta estima per totes les arts i disciplines, i la música crec que sempre l'hem abraçat molt.
Heu cantat, també?
Sí, que anàvem a la Coral Blauet, que llavors va ser la Coral amb el Gamma, sí. Per sort es va quedar allà. Però sí, havíem fet música i suposo que... No sé ben bé com és que cantàvem el Virolai de tan petites.
La Berta, que és la vostra cuidadora, els la devia cantar.
No sé, segurament l'àvia es veu que es va quedar com molt parada, que abans no. De dir mama, papa o àvia, vaig cantar Rosa d'Abril Morena de la Serra.
Què és el millor i què és el pitjor de treballar en família?
Jo crec que és molt maco al final tenir aquest projecte i fer-ho en família, perquè al final són persones que no pots conèixer millor que la teva família, són persones que estimes. Llavors crec que el millor és això, no?, que ens coneixem molt bé, ens entenem i ens admirem molt. Jo crec que per això és possible, no?, perquè fas aquest projecte amb gent que admires i valores tant. I el pitjor...
Jo que ho digui a la Clara.
També el mateix, no?, que ens coneixem tant, que llavors hi ha molta confiança també i ens ho diem tot, però crec que també és bo l'hora, això, no?
Qui mana? Algú mana, aquí.
Bueno,
el pare, la mare...
Estaria bé que algú manés, però crec que...
Que les decisions, quan s'ha de prendre una decisió, qui la...
Jo crec que és força compartit. Treballem, no?, com un equip, una família... Llavors sempre ens han transmès els pares que l'equip és una prolongació de la família, però sí que hi ha líders, com han de tenir tots els projectes, i jo veig que no, que la Fina és una superlíder i ara potser la que la segueix més en aquesta figura de líder és la Martina, que encara que són iguals, semblen molt i molt i molt.
I això vol dir que també deuen xocar de tant en tant.
No!
Aquesta intensitat, aquesta intensitat de totes les famílies, suposo.
Hi ha crits? Treballant?
No molts.
És una cuina molt tranquil·la.
Sí, una cuina molt tranquil·la. De fet, hi ha cops que hi ha gent que entra a la cuina i és com, no?
I ens ho diuen.
Gent que, que ho veu com una cosa molt positiva i gent que fins i tot troba a faltar, no? Aquesta intensitat. I sí que és veritat, no?, que perquè fem els últims aperitius a la cuina i crec que sí que és una cuina molt, molt tranquil·la, no? Tampoc es parla molt durant el servei, sol ser bastant pausada. Intentem, doncs, que hi hagi, no?, aquesta part més reflexiva, més calmada.
Bueno, també és un servei llarg, no? Dura bastant un menú degustació.
Sí. Mm. Clar, estic pensant, avui qui cuina? Perquè avui està obert, les cols.
Bueno, ara anirem,
cuina també quan hi som. És que no, a veure, no som soles, eh? Tenim un equip.
Quants 30 persones.
Sí.
O sigui, heu vingut ja pràcticament, sortint d'aquí a l'estudi, pugeu cap a la Garrotxa, sí, a fer el servei.
A tope, sí, pel servei que comença.
Però ara... A l'una segur que som aquí.
Sí, de fet. Sí.
Hem de sortir puntuals, doncs, eh? No ho allargueu gaire, això.
Bueno, el diumenge, no hi ha... Sí, el diumenge la gent va més tard, també.
I,
sí.
quan feu una celebració familiar que us trobeu tots, però no en el marc del restaurant, qui cuina?
La mare, 100%. El pare va al mercat, bé,
sí.
Llavors la mare li fa la llista parlant, però de compra tres cosetes i en compra 3.000.
Volia dir.
És una cosa desmesurada i llavors és com, bueno, som 5 i sembla que siguem 50. Perquè li fa il·lusió comprar els primers pèsols, les primeres múrgoles, tot
les
és com,
primeres maduixes.
És que la plaça m'han dit que ho havia d'agafar sí o sí, perquè no hi ha manera.
Jo crec que el que li fa il·lusió és que les placeres, i la gent que ven al mercat li diu, nen, maco, vine, guapo, mira què tinc. I llavors, jo no li faig tots aquests crinyos, se m'aboca al mercat i ve carregat a tope.
O sigui, tu compres i ella executa, i ella fa la màgia.
A mi m'agrada, bueno, això d'anar al mercat dels dilluns, respires la temporalitat, els primers productes, també, bueno, això ja ho explicava Carner, no?, en el poemari dels fruits saborosos, no?, aquella il·lusió dels primers productes que arriben, la nostàlgia dels productes que se'n van, no?, el cicle immutable de les estacions, viure el temps més d'una manera circular. Tot això t'agrada, no?, i els colors que té cada estació, no?, els colors més foscos, més d'hivern, ara la primavera és un esclat de colors, no?, una mica tot això, no?, i, bueno, també ara, anant una mica enrere, m'ha agradat molt, no?, això del virulai, no?, perquè jo també crec que la nostra cuina també té aquest punt una mica espiritual, no? Jo ara l'altre dia amb la Clara li deia, no?, que tenim dos netes, doncs programàvem anar a Montserrat, no?, perquè en la vida d'un és important, no?, aquest component d'espiritualitat i de connectar-te amb un mateix. Per això a mi m'agrada molt també dir que la cuina de la Fina i de la Martina, de la Carlota, és una mica la cuina mística del paisatge, no? Fruit d'aquesta actitud de l'home de contemplar la natura d'una manera silenciosa, d'una manera reflexiva, una cuina que mira cap a l'ésser, no?, sense molts artificis, però autèntica, molt arrelada al paisatge, no? I la paraula mística, que m'hi ha tornat a portar, doncs, el virulai, no? És una mica això, no?, de connectar-te amb la natura, de tenir aquesta actitud contemplativa, i també l'espai de les cols, jo crec que és una mica com un santuari, no?, com la Sala Daurada, doncs, és com un sagrari, una taula que convida a compartir-la.
De qui va ser la idea de fer aquest encàrrec, aquest estudi d'arquitectura tan famós, no?, també d'aquesta
zona? La idea va ser, malgrat que ells eren companys meus, la idea, que és la més intuïtiva i la que sempre apunta a la Diana, va ser a la Fina, no?
I molta gent et havia dit que has tornat boja en aquell moment.
Sí, tothom. Ui, no ho recordo. Tant. Sí, Déu-n'hi-do.
No ho recordo, no.
I és veritat també que, com que hem entès sempre el restaurant en la seva globalitat, és a dir, no entendre només la importància del menjar, sinó de l'espai, doncs en tot aquest sentit, crec que és un viatge de complicitat amb els arquitectes i que fa que et sentis en una atmosfera i en un clima determinat, no?
És ben bé que és la filosofia, és la literatura...
Mira que l'hem avisat.
Digo.
No, home, ja per això l'hem portat al Manel, pobre, home, clar que sí.
No, ja m'ha dit, quan et foti una cosa, tu calla.
Això és veritat i no ho he fet.
Doncs va, si parlem de poesia, un poema, va.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
Va venir mai, Fina, el Mostaquí?
La Marina Rossell, sí. Crec que no.
La Marina Rossell, sí. Bé, sí. Ja és el 50%, potser, de la relació en algun
però
moment.
Però m'agrada molt el francès, m'agrada molt escoltar i m'agrada molt Mostaquí, molt.
I qui és la persona més famosa que heu tingut allà menjant?
Poder Paniker.
Depèn de per qui.
No, doncs fem-ho, va.
Va.
Fina, ja dit?
Ja
tu ja ho has dit, sí, Paniker, molt bé, Manel.
Jo també, perquè és una persona...
No pots repetir, pensa-t'ho. Sí, Martina.
Roger Escapa i Diana.
Hola, vinga, va. Aitana, bon matí. Què li doneu a l'Aitana, bon matí?
Jo crec que...
Ens estimem.
Jo crec que hi ha aquesta pressa i que al final som mons amb molta exigència, molta pressió, res a veure, n'he comparat, però... I crec que les dues, no? Vull dir, aquesta...
Sí, compartim com...
Sí, i llavors suposo que som tan poc... O sigui, ens agrada molt el Barça i el futbol, però hi entenem tan poc que crec que no ella allà se sent com... Clar, saps?
I
aquest sí,
que potser no li feu parlar de futbol, no?
Zero,
que deu estar tot el dia allà.
No, zero, és que de futbol no...
Aitana, vols dir això aquest dia... Tia, tinc aquest partit, i és que ja...
No en tens ni idea, no? Dissabte que ve no li proposi res, perquè tenen la final de la Champions a Oslo.
No teníem.
Intenta no ficar la pota sobre
això. Però crec que és una persona que té molta sensibilitat, valora molt tot el producte, no, com està cuidat, sempre vol visitar l'hort, conèixer doncs, tota la traçabilitat, tot això que fem, crec que...
Sí.
La Carlota et toca.
Jo que dic un dia que impressionés...
Home, tu, Carlota, et va impressionar molt quan va venir Piqué.
Tenia 13 anys i sí que és veritat.
La pregunta bona és, encara va venir amb la Shakira o no?
Això no és molt...
No, discrets, no ho diguis, no diguis que és la primera.
També va venir l'Eto, una vegada.
L'Eto, sí.
Que jo no sabia qui era.
I tots aquests tan famosos, tan esportistes que s'han de cuidar tant, fan el maridatge complet?
No. Jo recordo aquest Leto que va demanar...
Crec que no.
Em vas fer pujar a tu mare a buscar un vinagre després a casa l'àvia perquè no volia, no sé què, i era com... Per favor, i sí, vam fer-ho.
Bueno, però ara també tenim l'opció de fer aquest maridatge que fem de begudes sense alcohol.
Sí.
Amb verdures, amb fermentats, amb plantes aromàtiques, kombuches, una altra alternativa al maridatge més.
Com va això? Perquè ho estan adoptant també molts restaurants, no? Cada vegada més. Realment hi ha més demanda o també és una necessitat d'oferir un maridatge sense alcohol perquè...
Jo crec que cada vegada la gent es cuida més i beu menys alcohol. Això és una realitat.
Ho heu notat, eh?
Sí.
Sí, sí.
I quant dura un menú degustació? Quanta estona s'hi ha d'estar allà assegut una persona, una parella?
Dos i mitja, tres.
Sí, dues hores i mitja, tres. L'únic que sí que és veritat que no ens agrada que facin els aperitius... Primer compartir tots els espais, llavors que facin l'aperitiu a fora, llavors entren a fer l'últim aperitiu a la cuina, acabar els cafès a la sala dorada, els tirats amb una lona, llavors... Sí que ens agrada doncs, que la gent arribi a la una i acabi marxant a les 5-6 de la tarda. Que sigui com tot una experiència.
Bona digestió, també, no,
sí.
Aquell dia. No cal sopar.
No cal sopar.
És curiós perquè són RCR arquitectes els que van fer tota aquella obra d'art de ser, no? I, a més a més, també, a través del programa de la Núria Moliner, que trobem a 3CAT, l'Entre Quatre Parets, van poder veure la Casa Horitzó, que és on viviu, encara entenc, no? Que és tot un... Una obra, també, doncs...
Un poble, que deia...
Un poble, eh?
Un hortelà que teníem. Com us deixeu enredar, us estan fent un poble.
I què, ho heu trobat acollidor, finalment, o no?
Bueno, si està molt bé, no tens necessitat de res, eh? No has de llegir, no has de mirar televisió, et passen les
ràdio
hores...
Sí,
que
no?
A mi és el que m'agrada més.
Ràdio sí que en teniu, per això. Telenor, però ràdio sí.
Tenim moltes ràdios, per totes escampades.
I a més de fa mil anys.
No fa res equilibradament.
Sí.
Ràdios i transistors.
Ràdios i transistors. I com s'us va acudir el fet de, en un paisatge com tan volcànic, no? Tan la Garrotxa, de tanta pluja, també, doncs, fer una aposta tan diferent... Digues.
el que es volíem, nosaltres vivíem a lo que és el Molí de la Boada, que és una casa de pagès molt petitona que hi ha a la Vall de Bianya. Llavors, quan el vam anar a trobar, la idea era ampliar aquest molí i fer que la llum hi entrés a dins. Sempre la llum veig que és una cosa que mata abans. Perquè la casa tenia porticons i es havien de tancar i obrir constantment. O sigui, volíem esmorzar amb llum de dia, havia d'obrir els porticons. Marxàvem a col·legi i t'havia de tancar els porticons. I la realitat, per lo que es va demanar aquesta... Sí. RCR és que ens ampliessin la casa. Ells van dir que era una casa molt mona, intocable, i llavors va ser quan a sobre es va construir Casa Horitzó.
També la importància de tenir llum natural en una cuina, no? Per exemple, ara al restaurant.
Bueno, ja quan estàvem fent l'obra de la casa, o parlant-ne almenys, és quan jo vaig venir del desè aniversari, crec que era de la Carme Ruscaller de Sant Pol, que ella tenia aquella allà vidriera tan espectacular que donava al mar...
O sigui, és una mica culpa de la Carme Ruscalleda,
podria
també.
Podria ser-ho. Tornant d'això, vaig dir que els dic que, bueno, voldria llum a la cuina. I em diuen impossible, dues obres amb un mateix client i coetànies, impensable. Que no. I llavors va ser quan vaig comentar, home, si us estic demanant una finestra per tenir una mica de claror. I això jo diria que els va picar. I llavors vam parar el que és la casa, ens vam posar de ple amb el restaurant, que va durar 9 mesos
i van fer la finestra.
Vaya finestra.
I un bon finestral, eh? I a l'hora d'anar plantejant plats nous, com us ho feu? Com arribeu a un consens? En quin punt entra de nou a la carta? Qui diu les veritats d'això no és suficientment bo? Això sí?
Jo crec que és molt... si surt d'una manera realment molt orgànica, intentem no fer-ho... amb sessions que fem a l'IMASD del restaurant, que està just a aquesta Casa Horitzó que dèiem, que està just al costat de l'hort, i ens agrada també doncs, que sigui un espai poc equipat, on no simplement doncs, sigui aquest espai on es convida sobretot a la reflexió, a la contemplació, on hi ha aquesta pausa. Jo crec que allà és on sorgeixen no? sobretot els plats, llavors amb la mare ho parlem, també amb la gent, amb l'equip de l'hort, de què plantem, què no, i llavors anem al restaurant, i allà ho cuinem i ho provem els cinc de casa, però també amb tot l'equip. Ens agrada molt fer aquests briefings diaris on compartim des de l'inici. Ara plantarem aquest producte, o sigui que no sigui com ja la part final. Ens agrada que sigui tota aquesta creativitat compartida des del principi, que potser a vegades no pot semblar poc eficaç o poc ràpida. Però llavors crec que a llarg termini és molt, molt bonica perquè fa que tot l'equip se'n senti part. Molts cops comencem dient una idea i cuiners o cuineres de l'equip acaben dient, ostres, si ho fem així, i llavors crec que és maco que el resultat acabi sent una cosa molt, molt conjunta.
I també, bueno, també un altre punt que hi ha és, igual que dèiem que hem entès sempre el restaurant en la seva globalitat, és a dir, que no és només menjar, sinó que és l'espai, és el servei, és una atmosfera en benefici del comensal. Igualment, en el procés de la creativitat, la nostra ment no va només en la cuina, sinó que també entenem la cuina de manera molt multidisciplinar, no? O sigui, no entenem la professió de cuiner només especialitzats en cuina, sinó amb la mirada oberta al món, no? Per això ens agrada molt de lo íntim, del producte molt d'allà, de l'estacionalitat, de la Garrotxa, tenir una mirada universal, no? De lo íntim a l'universal, no? El que ha inspirat molt les arts, no? En això hi ajuda Casa Horitzó, que actualment és també IMSD, perquè malgrat de ser un espai que hi ha utensilis, una gran biblioteca, no només de cuina, sinó de filosofia, de teologia, etc., sinó predisposa la ment a una fusió amb la natura i que fa aflorar un aspecte creatiu i un altre jo que a vegades un mateix ignora, no? I llavors, per exemple, amb la família, que la Clara té aquesta visió, bueno, que va fer filologia, però també va fer història de l'art, doncs també ajuda molt, no?, en el procés creatiu, perquè doncs, aporta làmines, aporta una mirada artística que, malgrat el saber culinari de la Martina, la Carlota i la Fina, la seva mirada també més poètica, més reflexiva, més unida amb l'art, també ajuda en el procés creatiu.
La Clara us ha fet avís, no?
Sí, per partida doble i també per dos nenes.
O sigui, això vol dir que ja hi ha tercera generació, no? Aquí,
ja no ens havíem plantejat aquesta successió, ja no en parlem de la...
Bé, amb els cuiners passa una mica com els actors, que poden decidir no jubilar-se, No? Tu ho has pensat, això, de si un dia plegaràs? Per ara ja tens una mica
el relleu
fet.
No, m'ho agafo molt més bé des d'aquí són elles, això sí, perquè a més m'agrada passar-los tot el jaleu, que decideixin, que prenguin decisions...
També hi ha la pressió de les dues estrelles, no sé si pot més la pressió d'intentar aconseguir la tercera o de perdre la segona. És a dir, això com ho gestioneu també? L'objectiu és la tercera?
La mare té una filosofia que és sempre una més. Diu, tinguéssim tres, faríem veure que n'hi ha quatre.
O sigui, aneu a per la tercera, voleu anar per la tercera. L'objectiu és la tercera.
L'objectiu és no baixar el nivell d'exigència i de... No?
No acomodar-nos on estem, no? I
però si lluites intentem-ho tenir, tampoc no. Tampoc ja és una obsessió.
Però el dia que reparteixen... Què? Hi ha una mica...
Sempre. Home, no, la setmana que reparteixen hi ha nervis.
Ja vindré.
Fins una setmana després ja
vindré. Aquella setmana vindré, aquella setmana. Ja ho mirarem.
Diríem si diguéssim que no.
Va, una cançó, a veure què us diu.
Ai, mare,
què dieu? No, és que tenim els micròfons oberts. Però què dieu ara? A veure. No, expliqueu-ho, expliqueu-ho.
Només la del cotxe, jo no me'n recordava.
Què vol dir la del cotxe? Què vol dir?
Que quan es braiaven i feien fresa de la casa anar al restaurant o
tinc una altra teoria, jo.
Pujava aquesta música, però fins que xordava el cotxe. I tots cridaven.
Llavors hi ha un moment que diu la...
Sí, abans, la tornada, no?
Sí.
La fèieu totes juntes.
Jo crec que simplement ella tenia tota la pressió del restaurant, llavors venia allà i feia veure que era per nosaltres i era per ella, que volia tenir aquest moment.
No, jo crec que hem d'acabar amb el cor final, no?
Sí. Va. Mira, la fèiem, no? Va, mare.
Avui al suplement la Fina Puigdevall, el Manel Puigvert, la Martina Puigvert, la Carlota Puigvert, la Clara Puigvert, la família al complet, el que és el mateix, les Cols, de tornada cap a la Garrotxa per arribar al servei d'aquest diumenge. Gràcies a tots cinc per haver-nos acompanyat, bon viatge de tornada i fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
Salut. Ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
Que veig la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Passó algo con Manuela.
No passó nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no. M'ho jures.
Meu fill no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui el Tot Gira Dia Gran. Avui MotoGP i Lliga.
Atenció! Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa amb Damià Aguilar.
Si vols gas a fons, connecta amb el Tot Gira.
I després...
Patapa! La centrada!
Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
A la SER, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, i connectats a tots els partits amb rivals directes.
L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
Marató de motos i futbol al Tot Gira.
Avui, des de la 1 del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la Unia.
No, ja ho sé.
Que és?
Lo mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.